Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 5 i 7 minuts. Avui, quan començàvem el programa a les 3, ja hem dit, avui tenim un programa brutal. És que des del començament fins al final, dius, què esculls sobretot això, quan tot, absolutament tot, és interessant. Jo crec que ho estem demostrant molt bé fins ara. I a partir d'ara, fixin-se si el tema és interessant, que ja ha començat. En el mateix instant en el que s'han vist les dues persones que avui ens acompanyen, també perquè diguem que tenen un historial compartit en el que un és el profe de l'altre, però que després han seguit camins completament diferents, en aquell mateix instant en el que s'han trobat, ha començat el diàleg, d'alguna manera. Dic diàleg? Discussió? Professor Bernardos, Gonzalo Bernardos, què tal? Bona tarda.
El Víctor té una d'aquelles frases que jo explico als alumnes. Em sembla que era ja per al 2007 i diu, aquí mora la nova, doncs hi ha una gran demanda d'habitatge. Dic, Víctor, per què? Perquè acaben de posar una comissaria als Mossos. És una frase històrica. És bombolla total.
Bombolla total. Víctor Monreal, bona tarda.
Des d'aquell moment, per mi, el Víctor és l'home de les bombolles.
Vinga, un segon. Víctor Monreal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Per mi, Víctor Monreal és el president de l'Associació Catalana d'Actius Digitals, expert en criptomonedes i en blockchain. I ja en alguna ocasió hem parlat al programa sobre aquesta qüestió. Després del discurs de Gonzalo Bernardos, no sé si vols dir alguna cosa.
Bueno, primer molt content i agraït de que el professor Bernardos hagi acceptat aquest debat. L'invito a que en tinguéssim molts més, perquè en 25 minuts no donarà per tant, però el fet de que hagi sigut el meu professor és quelcom que em fa gràcia, perquè és allò que diu, i esperem que diu que un bon professor és aquell que fa millor a l'alumne. Per tant, espero que aquí es pugui demostrar.
El tema del dia, les criptomonedes. Fa molt de temps que parlem de criptomonedes, venim d'unes setmanes que han estat molt potents, on efectivament els que són crítics amb la criptomoneda doncs han rebut més arguments, perquè efectivament ha caigut el valor dels mateixos. Jo no sé vosaltres com esteu portant això, Víctor.
Bueno, en primer lloc, cal entendre que aquí el Gonzalo Bernardos ha començat dient, de fet, nosaltres ens coneixem d'un màster, que ell va ser el director del mateix, un màster en gestió i direcció immobiliària internacional, que es va celebrar al Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, però en qualsevol cas, ell mateix, en aquell moment, recordo el 2005, 2006, 2007, era un defensor, en aquest cas, del sector immobiliari, i que hi havia zones interessants on es podien invertir, i tenia una certa lògica, era fruit, perquè els preus estaven més assequibles, els preus raó metre quadrat, unes zones que unes altres, i en qualsevol cas allò va propiciar, i ara ens estendríem molt amb el tema de la bombolla immobiliària d'aquell moment, que no té res a veure amb aquest moment, el que ell vol donar a entendre de que existeix una bombolla al món dels bitcoins. Quan diguéssim, iniciem, pues si iniciem, m'agradaria contextualitzar o conceptualitzar primer el fet de que aquest debat, que el trobo superinteressant, de fet, no hi ha debats, no hi ha suficient debats a mitjans de comunicació, diaris, televisions, etc., en el qual les dues parts que puguen defensar contraposicions, per tant, idees contraposades, que les dues parts com a mínim tinguin uns coneixements mínims, bàsics, del que significa la criptografia, el que significa la pròpia tecnologia que hi ha, en aquest cas, darrere de Bitcoin, etcètera, etcètera. Per tant, el que cal que tinguéssim en compte que perquè dues persones puguin defensar unilateralment cadascuna de les seves...
Bitcoin és una bona inversió, sí o no?
Cadascuna de les seves posicions, cal entendre que les dues podem defensar des d'una base intel·lectual, des d'una base de raonament de fonamentals, perquè a partir d'aquí existiria un terme que es coneix com la falsalitat, que seria que una persona està disposada a canviar aquell concepte o aquella idea preconcebuda donant que algú altre li pogués donar arguments suficients com perquè pugui canviar, no? Per tant, entrem aquí. Si Bitcoin és una bombolla o no, entenc que el senyor Gonzalo Bernardos ha llegit el white paper de Bitcoin, entenc que el senyor Gonzalo Bernardos coneix perfectament què és la criptografia i què és, en certa manera, la base intel·lectual de les criptomonedes, que és el que l'inventor, el creador, el Satoshi Nakamoto, va crear amb el concepte del peer-to-peer. Entenent això, segur que el debat serà interessant si hi ha arguments reals i fidedignes.
No, però això és molt senzill. Això és, tu agafes i dius, val, quan val un dòlar? Doncs resulta que un dòlar val més que un euro. Val. I el dòlar quina capacitat té d'ús? És acceptat en tot el món. Llavors, i quan va arribar a valer un bitcoin? Un bitcoin va arribar a valer l'11 de novembre de 2021 $65,000. Dius, i el Bitcoin on s'utilitza? No, no s'utilitza pràcticament enlloc. És un actiu especulatiu, com pot ser un tulipà, com pot ser una pedra, com pot ser, doncs, una monedeta que l'anomenarem Bernardos i la farem molt escassa perquè hi haurà 10 unitats. I què és això? Doncs una macrobombolla, perquè quan tu tens una moneda en el que el valor d'ús i el valor de canvi discrepa d'una manera tan bestial, està molt clar, això és una bombolla. Però què ha passat en els darrers temps? En els darrers temps hem tingut una bombolla de les startups, hem tingut una bombolla de les accions tecnològiques, hem tingut una bombolla de les bons i lletres del tesor, i entre altres coses l'hem tingut perquè hi ha hagut moltíssims diners i la gent no ha sabut on ficar els diners, i a partir d'aquí l'ha ficat en les xorrades més grans del món, com per exemple un ETF que el propi creador deia, però com em compren això i a més em paguen $1 milió? Doncs el món s'ha tornat boig, i dins d'aquesta bogeria en matèria econòmica està el Bitcoin, que ha sigut l'exemple més clar, com altres criptomonedes, de la bogeria. Hi ha més de 20.000 criptomonedes. L'immensa majoria no les coneix ningú. Però clar, com la creació és tan... La relació, millor dit, entre el que em costa la creació i el que em paguen per elles és tan bestial, doncs passa el que passa.
En aquest cas, a mi em toca simplement un paper d'anar donant pas, perquè és que no cal. Víctor Monreal.
Sí. No. Primer lloc, el tulipanisme es va acabar amb l'època dels tulipans. El terme bombolla no és res més que un sobrecalentament d'un model de negoci, que hi entren més diners d'una forma temporal o continuada, que fa que arribi...
No reflexa
que fa que arribi en un volum important de diners sobre aquell mercat, que fa que hi hagi un sobrecalentament, com diu el preu, per tant els preus pugen. Quina és la condició, la característica, per tant, la base fonamental del Bitcoin com a la primera criptomoneda, no? La base fonamental, per tant, per mi, la base intel·lectual, que és el que em va enamorar d'aquesta tecnologia, és el concepte de la transacció entre persona a persona. Per tant, hi ha un principi, diguéssim, al rerefons d'això, és el principi de l'empoderament de l'individu. Per tant, és el principi de l'empoderament de la ciutadania. Aquesta és la base intel·lectual.
Fixa't quin empoderament, que tu no confies en un banc central i confies en una plataforma...
Òbviament no podem confiar en un banc central quan resulta que estem en una inflació del 10%.
No confies en una plataforma que són privats, que no t'estan submesos a cap legislació
i
que simplement és...
Bitcoin no és privat, precisament és descentralitzat.
Perdona, per exemple, i les plataformes d'intercanvi de bitcoins o de qualsevol criptomonedes són empreses privades.
És lògic, perquè necessitem anar al mercat...
I ja em diràs tu que a una entitat...
Tot i que...
Una entitat molt regulada, una entitat que busca el benestar de la immensa majoria o de tota la població, com són els bancs centrals, doncs aquesta no t'agrada, sou revolucionaris i li doneu el poder a 4, 3, 5, 8 que no coneixeu i que, com s'ha demostrat per la fallida que han fet algunes d'aquestes plataformes, et poden desplomar de la nit al dia.
Com sempre, d'on de les hi, les hi. I què vull dir amb això? Que, com sempre, no tot té per què ser bo. On, més ben dit, on hi ha oportunitats, també hi ha gent que aprofita aquestes oportunitats per fer de les seves maldats. Però d'entrada, cal dir que hi ha exchanges centralitzats, que es coneixen com a SECs, i hi ha exchanges descentralitzats que es coneixen com a DEX, el Decentralized Exchange. No? Per tant, què vol dir? Que avui, quan el mercat ja té una certa, una relativa maduresa, en el qual cal recordar que vam arribar al voltant dels 3 trilions de capitalització segons el market cap, el qual vol dir que d'entrada ja va superar amb escreix el PIB d'alguns països importants, inclús de la zona euro. Però més enllà d'això, estem en una situació normal.
Ni a un.
És a dir, els economistes esteu especialitzats, i això forma part de la història de l'economia, en estudiar la història, i els inversors han de tenir la virtut o l'habilitat d'intentar preveure, predir i analitzar què pot passar amb el futur.
Víctor, aquí ve que la gent... El vinc dient des de 2019, i el vinc dient des de 2019 per una senzilla raó, perquè... Tu, digue-me quin és el valor...
Però és que Bitcoin només ha pujat, forma sostinguda. Ha tingut els seus retrocessos naturals en un mercat, però si sortim...
Víctor, si tota l'estona dèieu que era un refugi contra la inflació, És això, que l'heu dit 25.000 vegades. Mira com està la inflació. Està al nivell més alt des dels anys 80.
En primer lloc, estem parlant d'una tecnologia nova. I el bitcoin...
No, perdona.
Us vaig a demanar... Perdona, Gonzalo, un segon. Ho dic perquè una cosa de veritat és la tele i l'altra és la ràdio. És a dir, és que no s'entén. O sigui, no s'entén. No ho estic entenent jo, que estic aquí i estic amb els dos, és que no ho entenc. Per tant, jo entenc que hi ha opinions molt diferents, entenc que, a més a més, tots dos penseu que teniu raó, la qual cosa és magnífica, però ens agradaria escoltar-vos els dos. I ja entenc, que són debats molt potents i que un té moltes ganes. Disculpeu, em sembla que... anava a dir qui estava parlant, Gonzalo, sí, però estava parlant els dos alhora. És a dir que...
Molt breu, perquè ja sé per on va. Una cosa són les criptomonedes i una altra cosa és la tecnologia. Escolta, és que això no... no. Una de les aplicacions de la tecnologia, que és el blockchain, són les criptomonedes. Una. I estem parlant de les criptomonedes, no estem parlant de
les criptomonedes corren. Corren per sobre de la tecnologia, que la tecnologia el que fa és validar les transaccions i donar confiança de la mateixa.
El que vulguis.
Perquè n'hi hagi el concepte de doble gasto.
Víctor,
no? Aquest seria el principi.
Aquí la història, ningú està posant en dubte la tecnologia, només estan posant en dubte una aplicació de la tecnologia. I una aplicació de la tecnologia que serveix per forrar-se uns quants, principalment els que van crear aquestes criptomonedes, i per palmar molts innocents. Perquè la gent, el principal principi d'inversió, i mal fet, és on inverteixo? On allò que ha pujat molt. I dius, com pot ser això? Sí, perquè tinc seguretat i perquè tinc enveja dels que han guanyat, que moltes vegades és el meu cunyat, que encara que no ha guanyat, en trolea. I a partir d'aquí, vosaltres haveu creat tota una sèrie d'històries relacionades amb això, però clar, això...
Quines històries? Però si no és la
història és molt senzilla. És una revolució. Acabem amb els bancs centrals. Els diners que generen els bancs centrals no valen per res perquè cada vegada generen menys i en canvi...
I què?
Però és una massa monetària que tu, en aquest cas, el que fas, la pots utilitzar. És un
per crear inflació.
Perdona, Víctor.
De fet,
perdona.
Un mileurista, un senyor que cobra 1.000 euros, en realitat només en té 900.
Jo, què li puc dir jo a un inversor qualsevol que ens està escoltant? Digui, miri, vostè ha posat els diners en el bitcoin al novembre, 60, i era un 67.000, i ara és un 19.000. Què li ha passat amb aquests diners? No, miri, a veure si la verge se m'apareix, tornem a tenir tipus d'interès negatius, torna a haver una barbaritat de diners i li dona a la gent perquè no aprenc a especular una altra vegada que amb les criptomonedes.
Però això no és cert.
Perquè troba alguna cosa en què... Quin és el valor intrínsec d'una moneda del Bitcoin o de l'Ethereum o d'una altra? Perquè si estem parlant d'una empresa, són els seus beneficis. Són els seus actius. Si estem parlant d'un dòlar, d'un euro, és l'acceptació a nivell mundial.
Aquí està la clau, l'acceptació.
El Bitcoin, l'Ethereum i altres és fum, i no estem al 25%.
Víctor, i sense interrupcions,
estem en un punt molt interessant. Precisament crec que ha donat amb la clau. De fet, fa gràcia, aquest programa es diu Tot anirà bé, i el que passarà al món de les criptomonedes és que tot anirà bé perquè té una lògica i una base intel·lectual suficientment bona, coherent i amb fonaments, perquè el món de les criptomonedes o el món de la tecnologia amb els actius digitals al darrere vagi bé. Què vol dir? Es creen diferents tipus de revolucions. La primera revolució amb el 2009, amb el Satoshi Nakamoto, creació de Bitcoin, per cert, obro parèntesis, amb l'utilització de la tecnologia blockchain que ja havia estat inventada el 1991, però ningú li havia pogut donar un ús i es necessitava crear el concepte del proof of work, que és la prova de treball, la validació, veràs, de que la transacció d'una wallet en una altra, d'una cartera en una altra, no hi hagués el concepte del doble gasto, volguem dir que no es pogués multiplicar aquella transacció de forma sinedia, no? Per tant, un senyor té una quantitat, un bitcoin, una wallet, ho envia en una segona cartera, en un segon senyor, i envia aquella mateixa cartera. Entitat. Això és el que li dona la validesa en aquest concepte revolucionari que surt amb Satoshi Nakamoto el 2009. Quin altre segon terme revolucionari dintre de la tecnologia blockchain surt? L'any 2013 surt el diner programable, que en aquest cas surt d'un senyor conegut a l'ecosistema, Vitalik Buterin, que és el creador d'Ethereum. Aquesta segona criptomoneda en capitalització es fa coneguda perquè el Vitalik Buterin li troba una utilitat al principi del peer-to-peer, de la transacció de persona a persona, que fa que crea una token, perquè en realitat seria una... Llavors aquí podríem parlar entre token i criptomonedes, però si parlem en termes genèric, criptomoneda, que el que és que és programable, i que aquesta criptomoneda programable, el que nosaltres anomenem els smart contracts, fa que sigui per determinar termes o conceptes, lo qual, si l'apliquem al món dels governs, un govern paga els seus impostos, un ciutadà paga els seus impostos a través d'un smart contract. Això tindrà una utilització amb desenes de centenars de llocs. Quina altra revolució veiem al món cripto? Veiem a l'any 2017 la revolució del DeFi, de les finances descentralitzades, que apliquen la tecnologia o la base intel·lectual de la banca tradicional, però de forma descentralitzada, amb el principi del concepte de les aportacions de liquidez al que es coneixen com les pools, serien les piscines, on els que tenen criptomonedes aporten a aquelles piscines criptomonedes i fa que un tercer de bona fe pugui demanar un préstec amb aquella piscina. Això es aplica al principi matemàtic intel·lectual de la banca tradicional. I l'últim camp revolucionari, que el senyor Bernardos ho ha dit, que és, que ja estic d'acord que és una bombolla, ha sigut la bombolla dels NFTs, que és els non-fungible tokens, que el que permet és tokenitzar qualsevol actiu que hi hagi al planeta Terra.
Em deixeu que porti el debat al planeta Terra, sí. Que el baixi a peu de carrer, perquè és evident que els dos en sabeu molt. Clar, aquesta és una conversa entre dos economistes i dues persones que en saben molt d'aquestes històries.
Ell és economista, jo no, però bé. En qualsevol cas...
Bé, en qualsevol cas, dues persones que en saben molt sobre aquestes matèries. Anem a pensar en la persona que ha invertit uns diners en criptomonedes i que ha vist com, efectivament, en els últims temps, doncs, la seva inversió no costa el mateix, no val el mateix, no? S'ha d'amoïnar aquesta persona, tot tornarà a pujar. Què li explicaríeu un i altre, m'agradaria?
Que vengui abans que vendre més i que, sobretot, que pensi que és un passarell. I que és un passarell perquè ha agafat i ha fet una inversió irracional. Només ha pensat en què es forraria. Això, sobretot, és un tema de gent jove. Gent que, en aquest cas, creu que tots els que portem molts anys assessorant a inversors, doncs són vells, estem desfasats, i ell, amb una escassíssima experiència, ha decidit que té dos ulls, però ha tancat un. Només mira l'expectativa de rendibilitat, no mira el risc que corre. És la variable, les dues variables que s'ha de mirar i s'ha de comparar. A partir d'aquí, doncs, la patacada és bestial, bestial, i serà més gran. Per una senzilla raó, perquè, a més, és que té, avui en dia, les criptomonedes només tenen un valor. El valor que tenen és per posar el diner negre. Perquè, a més, tens...
Això és mentida. Precisament les criptomonedes tot és traçable.
Acabo. A més, jo imagina't que tinc un benefici amb criptomonedes, doncs hi ha plataformes que l'envien aquests diners a la meva targeta. I, per tant, jo estic gastant uns diners que no passen per Hisenda. Hisenda ara exigirà a les plataformes un més gran control. I, sobretot, això s'acabarà quan els bancs centrals, que són bastant lents, perquè són entitats públiques, o que tenen un caràcter públic, com és la Reserva Federal, doncs el que succeeix és que agafaran i el regularan. Això, de tal manera que un tulipà es va comprar per al seu valor...
I no el va regular ningú.
Per al seu valor d'intercanvi, no per al seu valor d'ús com llavor, i es va fer una patacada tremenda, de tal manera que les accions tecnològiques en l'any 2000, la patacada va ser bestial, el Nasdaq estava a 5.200 el 30 de març del 2000 i va acabar l'any a 1.500, això passarà igual. I els NFT, això ja és el non plus ultra. Mira, jo imagina't que sóc una persona, que sóc un expert en art, o em crec un expert en art. Val. I una manera de fer negoci. I és una manera de fer negoci que l'immensa majoria és a llarg termini. Compro obres d'art relativament baratetes per de 10, 20 pintors o escultors, pensant que d'aquí 20 anys es faran famosos. I aquesta obra valdrà moltíssims diners, perquè tothom entengui. Això és el baron von Thyssen, el que es va casar amb Tita Cervera. Però aquí, comprar coses que són NFTs, que no és res, que moltes vegades són una fotografia meva feta un dia de cada mes i pagar una barbaritat perquè jo no arribo a entendre.
Jo crec que estem barrejant, si em permeteu, jo crec que estem barrejant termes. Una cosa són les criptomonedes, l'altra són els NFTs. He dit que, com tot de criptomonedes, no totes duraran. De fet, com la llei de la selecció natural, hi haurà molts projectes del món de les criptomonedes que deixaran d'existir, igual que hi haurà molts projectes del món dels NFTs. I òbviament, un nou model de negoci com ha sigut aquest, ha fet que hi hagi entrat molta quantitat de diners i que això ha provocat un concepte especulatiu que ha fet de que la gent no formada pues, ja hagi pogut perdre diners, i és cert, no? Però en qualsevol cas, jo crec que estem aquí per parlar si el Bitcoin és bo o no és bo, si és una bombolla o no és una bombolla.
No, jo us havia preguntat, a més, què li diríeu a una persona que havia fet inversió amb la criptomoneda?
En aquest sentit, tot el que fem els que estem al món de les criptomonedes, ens diem els holders, i per tant el que fem és guardar, holdejar, de la mateixa forma que si un pare, una mare, un amic, un familiar ha comprat accions de Telefònica o del Santander... No, però estic fent la metaforització de que, de la mateixa forma que si comprant accions d'una companyia en el qual qualsevol dels nostres familiars per edat més gran han tingut accions d'aquestes entitats, si han vist que les seves accions han baixat de valor, o una de dos, o continuaven aguantant per no perdre, per no executar aquella pèrdua, i per tant esperar, creu els dits, que el Santander pugés, cosa que en el meu cas no crec que així sigui, però independentment d'això, de la mateixa forma que un sector regulat, com és el món de les accions, un no ven si veu que ha de perdre, aquesta és la mateixa condició. Però hi ha una peculiaritat, que això és el que li dona realment, diguéssim, l'autèntica diferència, que és aquí on se trencaria, diguéssim, el discurs de si Bitcoin és una bombolla. Bitcoin no és una bombolla perquè només necessita el temps natural de maduració que aplique una llei universal que es coneix com la llei de la difusió de la innovació, que diu que els 2,5% són els innovadors, creators, són els que creen aquell projecte, el 9,5% són els primers adoptants d'aquella tecnologia, i després ve amb una campana de Gauss, una gran gruix, que seria la primera majoria i la segona majoria. El que passarà al món de la blockchain, dels actius digitals, és que necessita un temps natural de maduració. Què vol dir? Vol dir que més gent l'utilitzi veient-hi la base intel·lectual i l'ús real que de les avantatges que porta aquesta tecnologia. Per la mateixa regla de 3 que el senyor Bernardo alguna vegada ha llegit algun tuit que no va recomanar, per exemple, invertir amb Apple, si no recordo malament, de la mateixa manera que Apple, el lloc on anem tothom utilitzem la tecnologia Apple, aquí mateix jo tinc un iPhone, tinc
un... I què tal va Apple ara? No cau en picat?
Sí, perquè estem davant d'un sistema d'inflació brutal que els propis inversors han de pagar les hipoteques més cares. Per tant, la gent que fa trau diners de les inversions de les companyies tecnològiques, en aquest cas com Apple, però per a conceptualitzar, oi que Apple seguirà sent bona companyia per invertir? Perquè té una base intel·lectual i coherent perquè ven productes que abans que surti l'iPhone 14 hi ha 300 persones fent cua 24 hores abans a comprar-lo, vol dir que hi ha una base d'una demanda.
Les accions que eren la bomba en la dècada dels 70 eren les petroleres. Les accions que eren la bomba en la dècada primera dècada del segle XXI eren els bancs. L'acció que era la bomba en Estats Units era General Electric, que en aquest moment s'està dividint en diverses empreses. I això va canviant. Però el que passa és que totes aquestes accions tenien, com a mínim, un fundament, que eren els beneficis de les empreses. I aquestes empreses tenien actius, edificis.
I això és el que passa als projectes.
I en el cas de les criptomonedes,
separem,
no tenen res.
Separem criptomoneda, Bitcoin com a la gran rei, que és el que permet la transacció 24 hores, 7 dies, 365.
És molt senzill, Víctor, per explicar-li a la gent. Diu, vostès poden entendre que un Bitcoin pugui valdre amb lo poc que s'usa i no tenim ningú organisme regulador darrere. 19.000...
Estem impulsant en que reguli, nosaltres...
Quan un dòlar val menys que un euro...
De fet, té una lògica aplastant. El creador de les criptomonedes crea un producte o un concepte de limitació escassa, que és el que no passa, i aquí entraríem amb la teoria del sistema monetari modern, no? Que és que jo vaig imprimint a través dels bancs centrals, imprimeixo més diners...
Tu saps que de Bernardos, la moneda Bernardos només hi ha 10? Per la raó que tu dius, 10 valer molt més que el Bitcoin. I tinc mala sort que ningú me paga ni 1.000 ni 2.000...
Perquè segur que fas malament el marc. màrqueting.
Ni 200.000...
Segur que no fas bé la difusió.
Això és... Bé, en fi, és igual. Escolteu-me, jo seguiria, però en sóc conscient que el Gonzalo té un problema d'aquest meditadors quarts, sigui com sigui. Hem de marxar. Us agraeixo molt, de veritat, que hagueu intentat explicar-nos... no sé si hem tret aigua massa clara, perquè, clar, els que segurament són detractors...
Molt clara. Si un de bitcoins, que vengui. I si un vol comprar, que millor que... Si li agrada la diversió i el risc, el casino està molt bé. Millor que... comprar criptomonedes. Té més possibilitats de guanyar en el casino
de fet,
que les criptomonedes.
Gràcies, senyor... Gonzalo. Espera, pots seguir, però ho dic perquè sí que ell ha d'arribar... Gràcies,
El que anava a dir és que el senyor Bernardos, que em consta a través de Twitter que té una comunitat tant de seguidors i per tant, de gent que ella es manifesta en contra del món dels bitcoins, s'ha creat, no conec els autors, però considero que són uns cracs. Hi ha un senyor que es diu, amb el Twitter Fourier, amb una apel·lació al matemàtic, i un altre professor que es diu, crec, Gustavo Martínez, Gustavo Bolsa, amb el seu Twitter, que han creat, perquè veiguéssim, o sigui, em refereixo que l'interès que està despertant el professor Bernardos al món de les criptomonedes, l'indicador Bernardos, en el qual l'indicador Bernardos, el que s'aplica és que quan el senyor Bernardos tuiteja o comenta algo sobre les criptomonedes, el producte, o sigui, el mercat fa a la inversa del que diu el professor Bernardos.
Ara ja no hi és ell, amb la qual cosa em sembla que això era fantàstic, efectivament ho havies deixat pel final i ell ha hagut de marxar. En qualsevol cas, jo us agraeixo molt perquè era difícil, aquest era un debat en el que les dues persones que s'han assegut l'un davant de l'altre eren plenament conscients que no començarien l'altre, però el que nosaltres intentàvem era treure una mica d'aigua clara, que és el que sempre intentem en aquest programa, escoltar una banda, l'altra banda, i així intentar aprendre una mica. Víctor Monreal, un plaer, com sempre, que estiguis amb nosaltres al programa, seguirem parlant.
Molt bé,
molt amable. Fem ara una petita pausa, després de la publicitat la Núria Ros ens apropa justament a l'actualitat dels diaris digitals i després, com fem tots els dilluns, l'escola de pares i mares amb en Xavi Xavé. Tornem de seguida. Ràdio Estel, tot anirà bé.
Ràdio Estel.